I ara, com dimecres passat, tenim la sort de tindre també a Pilar Alexandre. Nosaltres recordem que ella és terapeuta en tècniques manuals i gestora d'emocions. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Pilar, si ens deies, la setmana passada ens feies un exercici que era lo de raspar, lo de netejamos les dents, i era un poc reprendre o atrapar el present. Jo vull que avui atrapem el present, i el present d'avui és la quantitat de gent que ha tingut pensaments de suïcidi durant la pandèmia. Per ells era viure el seu present.
No.
Com una persona pot arribar a tindre ganes d'acabar en la seva vida? Perquè... Quin present està tenint en aquest moment? En aquest moment ella només vol acabar en tota aquesta vida.
Sí, perquè no veu el final del present. No veu el final, no veu un futur. Està la incertesa del futur en la que no se sap el que va passar, en la que entra en marxa ese mecanisme mental que ja vam estar parlant l'altre dia, de pensaments negatius i destructius, que se surt del present. És a dir, la ment humana té la capacitat d'evocar, val? És a dir, quan tinc que prendre una decisió, pues, agafar dos camins, el A o el B, la ment en seguida evoca, se fa com un teatret, no? Si agafa el camí A, pot passar això, això i això, i si agafa el camí B, pot passar aquestes altres coses. Això és també pura supervivència. No vaig a tirar-me per un pont sense calcular els riscs que vaig a prendre, no? a correr. Clar, quan un està en una situació de confinament, algo que la majoria de persones, si no totes, no han viscut mai, i tenim esta capacitat de pensaments negatius tan entrenada, que també vam parlar la setmana passada d'això, tota la evocació que un acaba fent és negativa.
Per això te comentava, és dir, quan tu estàs en casa, quan te quedes a soles, quan vols atrapar el present, i ser present, l'únic que t'augura és un futur negre.
Clar.
És dir, jo atrapo el present, estic així i estic ara. I és que cap on vaig? No tinc camí. És dir, el meu present és el que m'agrada, és el que m'estic muntant, és com controle que este present, com controle la meva emoció en este present?
Mira, en el moment que me dius estic ara i no sé cap a on vaig a anar, ja no estàs en el present perquè ja estàs anant. Clar, és que és tan fàcil sortir del present i no ens donem compte perquè ho tenim d'una forma tan automatitzada i tan íntegra en la nostra vida que realment en el present no estem pràcticament mai.
Sí. Quan te situes en el present, te situes en la punta de partida. És dir, oblidem-nos de lo que ha passat fins avui. Clar. Ja està. Ens oblidem. Que no ens assalten els pensaments. Però clar, tu te dirigis a un futur que ve d'un passat.
Clar.
Tu estàs en el present i dius, i ara què? Con lo qual entres en un atac d'ansietat.
Sí, perquè tens excés de futur. Tens excés de futur.
És que tens un fum de frentes abiertos.
Sí, sí. Tots tenim molts fronts oberts, no? Entonces, evidentment, jo vinc d'un passat del que en un poc de sort hauré après coses a través de l'experiència. El ser humà deprenem en experiència.
Però vens carregat de motxilla.
Clar, per supost, però i sa motxilla el que tens que mirar-la és en els ulls de la sapiència, no? De la sabidoria, de saber què has après d'ahir. Un aconteixement roïn porta un aprenentatge. El que passa que quan estic en aquesta emoció tan forta, l'aprenentatge no el veig. Lo que és interessant és dependre a sortir-se de l'emoció. Claro, a pujar-te en el dron i observar.
Estic en el present,
sí.
Acabo de recordar-me d'algo que em pesa molt i que m'impedeix avançar en el futur. Entonces jo abandone el meu present i planeja, no? I intente veure-ho en perspectiva.
Clar, i sortir-te'n de l'emoció. És a dir, anem a veure, un aconteixement que t'hagi ocorrit greu, que te produïsca una marca estructural, emocional, tu tens que passar el dol d'una manera o d'una altra. Una pèrdua, per exemple, parle pèrdua en quant a mort o en quant a separació, divorç, fills de que se'n van a estudiar fora, ¿vale? Una separació també és una pèrdua. Ahí se té que experimentar el dol. Recorda que te parlava sempre de transitar la emoció. No claro. Se trata de no veure la emoció.
Jo, per lo que me dius, que a més me ho dius, i pareix que ho estic passant jo, és que tinc ara allò de...
Que és molt empàtic.
Què ocorris? Que jo me veig en este present i intente eixir de mi perquè no me faci tant de mal. I me veig des d'un plano diferent. D'aquesta manera puc transitar-la més perquè no note tant de dolor. Com dic que transitar-la per poder estar vivint el present i transitar aquesta situació?
Anem a veure, quan hi ha una emoció forta, anem a parlar de dolor per una pèrdua, n'hi ha que experimentar el dolor per la pèrdua. Però sense apegar-me a aquest dolor.
Clar, quan aquest dolor... se convertís en...
El sofriment.
Sensació d'ansietat. T'ofegues.
Clar.
Tremoles, sues. La sensació és no me van les cames. No puc eixir d'esta. Això és desesperació.
Això és desesperació, això és un atac d'ansietat. Val? Mira, el dolor és una cosa i el sofriment és tot el que pense i desenvolupa al voltant del dolor. Val? Ante una pèrdua, ante esta situació que hem passat de pandèmia, possiblement el dolor per les coses que han perdut no se n'anirà, possiblement, però el sofriment sí que se pot treballar per a que deixi d'existir. La pèrdua d'un familiar, la pèrdua de mon pare quan va faltar, el dolor continua ahí perquè mon pare no està, jo de vegades penso en ell, però ja no penso en sofriment.
El sofriment quizás seria la transició, és a dir, estem sofrint, estem transitant
el dolor
per la emoció.
Efectivament.
Quan ja tenim aquest dolor, que ens dol, el que ens ha passat, però ja no estem en el sofriment, no?
Efectivament. Entonces, me n'he eixit, me n'he sortit, m'he separat, m'he desapegat d'aquesta emoció, que és el sofriment, que és el que realment me limita.
Clar, però en el període de sofriment, jo em puc veure en una situació tan dramàtica on vulgui deixar de sofrir, però deixar de sofrir és on s'ha dit i ara ja s'està admitint la quantitat de suïcidis que n'hi ha hagut durant la pandèmia. Aquestes persones tenien aquesta sensació d'ansietat que ha de ser horrible, aquest sofriment, i decidien que s'havia acabat.
Clar.
Què passa? Com podem frenar que això s'acabi? És dir, com li podem dir a algú que té que transitar aquest sofriment, que no pot dir s'ha acabat?
A veure, jo vull fer un xicotet parèntesis. Quan una persona està observant que algú al seu voltant o ell mateix ha aquestes idees, té que acudir al metge. Té que acudir al psicòleg a través del metge de capçalera, de família, i té que acudir a la psiquiatria, perquè possiblement faci falta una medicació.
Mira, Pilar, arran d'això t'he dit que sí que és de veres que durant la pandèmia, si és metges, quan algú ha cridat en algun tipus de situació d'aquestes, en seguida han reaccionat, per lo tant, és algo de lo que no s'ha parlat, però que ens està passant i que continua passant-nos.
I continuarà passant-nos, perquè així tinguin en compte que ha canviat el paradigma de vida.
Però quan arribar a aquest extrem, a l'extrem de que te vinga aquest pensament, quan tu notes que es comences a no controlar la teva emoció, què tenim, com tenim que abordar?
Mira, jo la tècnica que més bé ha funcionat sempre és algo molt simple, que és la respiració. És a dir, la respiració és l'ancla que te pot anclar al present. La ment divaga, però a més divaga per sistema. La ment està dissenyada per estar sempre en marxa i divagar amb molta facilitat, crear escenaris. Què ocorris? Quan jo me sent en aquesta depressió perquè vinc d'algo que ha ocorrit, que me sumís en la tristesa, me provoca un dolor i un sofriment i caig en aquesta depressió i mire el futur des d'aquest estat anímic, no tinc més que veure-ho tot negre perquè la ment meu maneja. La ment és un poc mentirosa. Val? Crea escenaris, evoca escenaris que no són reals. És a dir, és que no vull parlar en primera persona.
Doncs pues parlem de Maria.
Sí, n'hi ha vegades que les persones se senten en un forat, no? En un pou. Fondo, superfondo, fosc, en porqueria hasta les celles. Veuen que això no té eixida i que l'única eixida és deixar d'estar així. Val? Però això és un pensament que ha creat la ment. La única eixida és deixar d'estar així. Si jo sóc capaç de, mitjançant la respiració, que ara vos diré després una tècnica de respiració per relaxar la ment, mitjançant la respiració, tornar a anclar-me al present, entonces me puc arribar a donar compte de que no estic en un pou. Confinament, quanta gent diu, jo esto no lo puedo soportar, això és insufrible, no puc suportar ni un dia més. No és veritat, a que després sí que ens han suportat més dies. Lo que passa que la ment entra en no ho suportaré. I això m'ho repetís com un mantra hasta que se fa real, perquè ja funcione emocionalment com a que això és real. Ojo, perquè tot el que la ment se inventa, totes aquestes evocacions, el que fan és que físicament i químicament el nostre cos funcione com si fora cert. Quan sent por perquè crec que per el carrer ve algú darrere de mi per la nit i
sense inclús els passos, eh?
Sí, sí, i el cos se detona la química del pànic, com si de veritat tingueres algú darrere de tu en un ganivet que te va fer mal o en algo que te va fer mal. Vius aquesta cosa com si fora real i els pensaments no són reals. L'únic real ara és que estem tu i jo així parlant sobre la gestió d'emocions. Si la meva ment es comença a pensar, uf, no tinc aigua, se me secarà la boca, m'enganyaré, tal, això serà un desastre, me tocarà tallar 15 vegades, tinc moltes més possibilitats de que tot això ocorrisca. Mentre si sóc conscient de que sí, tinc la boca un poc seca, ja està, és que tot lo de més és la invenció de la ment. Què puc fer en la realitat? Tinc la boca un poc seca, pues, com sóc previsora, tinc un got d'aigua, puc beure. I si no, podria pensar, bueno, pues vaig a fer-li una senyal a Maria i que, per favor, que me doni aigua per beure.
Claro.
I ja està. Entonces, intente no apegar-me a aquesta centrifugadora de pensaments que automàticament se posa en marxa en moltes persones.
Claro, però tens que detectar el pensament que és el que te posa en marxa, el que t'agarra un atac d'ansietat i que ja en aquest moment ja estàs cau. Perquè en el moment en què tu entres en aquest cercle, com detectes aquest pensament que és el que te ha... Perquè és com un interruptor.
Sí, sí. En molta pràctica. I això se fa. Val? És dir, és estar present durant el dia. I te torna a dir que no és anar com un autòmata en les orelleretes ahí al costat dels ulls per no voler res més, no? És estar present, val? I en el moment en què jo me note que algo dins de mi se fica efervescent i sa miqueta d'adrenalina que me puja o d'ansietat que note que me puja, és pararme, respirar i reflexionar. Clar, què ha passat?
Detecte quin pensament ha sigut el que me ha
detonat.
Perquè pot ser qualsevol cosa, és dir, pot ser no li posaré l'almorzar al xiquet dins de la bossa, sí. O uf, este mes no arribaré a final de mes, sí. O no sé, el cotxe igual no m'arranca bé perquè, és dir,
no podré pagar la reparació del cotxe i ahí entra.
Té que ser algo, però a més pot ser la cosa més insospechada per qualsevol persona. Però sí, quan... Clar, una tècnica és quan tu detectes que es comences, perquè a més ho notes, apuntar-te els pensaments que has tingut, no?
Clar. Jo sóc molt fan d'apuntar les coses. Jo a les meves alumnes de Mindfulness sempre els dic, vos teniu que fer la vostra agenda d'emocions. I una molt bona pràctica, que la volguera llançar per als que mos estan escoltant, és... Al final del dia, apuntar-te les coses bones que t'han passat. Perquè te passen bones coses al final del
claro,
dia.
Claro, Pilar, però veuràs, en funció de com te va anar del dia o l'últim moment que tens, t'apuntes les coses disfressades. És a dir, hi ha que ser el més sincera possible.
Sí.
Perquè, clar, de lo primer que, quan vas fent el llistat de les coses bones i ruïns que te passen, quantes voltes canvies? No, això no ha sigut. No. Això mos ho podem permetir, no? El ser un poc també...
Sí, clar que sí, clar que sí.
Perquè sempre no som del tot... No escrivim la veritat i això se mos pot perdonar i que senten els oients que li passa a tot el món.
Clar
és
que
dir,
sí.
Tu pots anar per un carrer, que és el que diem, i te poden dir un piropo i 9 coses roïns. És que del piropo pràcticament no te recordes, no?
Entonces jo te diria, pues, a la nit t'assentes 5 minuts a respirar al llit, sentada, antes de tombar-te i recorda el que ha passat en el dia. Segur que te venen i ses 5 paraules que t'han dit que no són bones. Val, Però continua pensant en això, continua reflexionant sobre el que ha ocorrit i busca, perquè segur que en la pràctica acabaràs topetant aquestes coses bones. Què passa? Moltes vegades també tenim grans expectatives en la vida i esperant que se complisquen aquestes grans expectatives, les xicotetes coses no les veiem perquè no estem desperts a veure-les. Estem esperant lo gran, però i lo menut? Què passa en lo menut?
I quan, parlant de lo gran i de lo menut, perquè clar, en funció de qui la persona que siga, les coses són molt grans o molt menudes, és a dir, l'ambició que diga la persona. I quan entres en el bucle aquell de... És que a mi tot m'és malament.
Mm-hmm. I entonces jo te pregunto, però tot, Susana?
Clar, tot... Bueno, ahí es comences a dudar.
Ah, ahí está.
I entonces dius, bueno, la majoria de coses.
Vale, pues dime alguna que t'has dit malament.
I jo entonces me poso a pensar quina pot ser més... impactant, perquè jo la diga ara, clar, per exemple, clar, perquè ser una que dius, bueno, és que mala sort esta xica, no? I clar, quan mires al teu alrededor, pues no és tan, de veritat, és que el que a mi me passa molt, molt roïn tampoc és, perquè quan mire al meu costat el que hi ha, pense, jo és que sóc una afortunada.
Clar que sí.
Hasta ahí, bé, però si no tenim una persona al costat que ens faci aquesta reflexió cada moment que tu dius, oh, que mala pata tinc, perquè tot m'és mal, què? Com ens gestionem nosaltres? Que, claro, així estem molt bé, clar. Estem tu i jo, però quan anem a casa...
Quan anem a casa, és, te torno a dir el mateix, és practicar mindfulness, és mantindre en el present. Jo sempre demane, n'hi ha que tindre ratos durant el dia, dir, bueno, vaig a sentar-me o vaig a dedicar-me ara un temps a reflexionar sobre coses que tinc que resoldre. És a dir, jo tampoc vos demane que visquem tots en el món de Yupi, perquè no vivim en el món de Yupi.
Claro, coses que tinc que resoldre. Clar. I si són aquestes coses que no li veiem... que puguem resoldre, les que ens agarren i aquests ataques d'ansietats que tenim. És a dir, hi ha voltes que hi ha coses que són teues, que no les contes, perquè el nuc és tan gros, o tu el veus tan gros.
Això n'hi ha que contar-ho. És que aquestes coses n'hi ha que anar a un terapeuta, n'hi ha que anar a un psicòleg, n'hi ha que anar a un psiquiatre, a la teua millor amiga que t'escolte, que te sostinga i que un poc te puga donar un poc de ferramentes. Per això fem els cursos de mindfulness. Ja t'explicava que durant el confinament vaig fer cursos també online, però presencials. Val? No és que li dones l'àudio i que l'alumna se'l posa, no. És presencial i vivencial. Recordes el dimecres passat que te dia és com en un joc de cartes, en el pòquer, que te repartixen unes cartes i tu mires les cartes. No pots canviar les cartes.
No, però acabes dient, jolir, és que a mi se me donen les pitjors. A mi, m'hi són les pitjors.
Vale, i si tots alçarem les cartes i vesgueres les cartes de tots els demés, a lo millor te donaries compte que no són les pitjors. El que passa és que tu les ves les pitjors. Val? Entonces, com no les pots canviar, i això és una cosa que n'hi ha que acceptar.
Ah, lo primer, l'acceptació.
N'hi ha coses que no se poden canviar. No se poden canviar. La persona que s'ha quedat sense feina, que està confinat 2 mesos dins de casa i que té un futur incert, això no ho pot canviar. Perquè això ja ha passat, entre altres coses. La pandèmia no la podem eliminar. Val. En el que tinc, què puc fer? En aquestes cartes que m'han donat en esta mà, què és el millor que puc fer? Algo pots fer bo? Per què te pot servir el confinament? Per estudiar online. Anda, que no hi ha cursos gratuïts i no gratuïts i el que siga. Formacions, moltíssimes formacions i moltíssimes coses. Per a preparar-te perquè quan s'acabi aquest confinament pugues continuar avant. Pugues adaptar-te a lo que serà la vida després del confinament. I això ho estem veient ara.
Claro, però la persona que té un caràcter d'alguna manera o que està tocada o que té problemes d'ansietat, quan està en el confinament el problema és del confinament. I quan és del confinament el problema és de l'oratge.
Clar.
Entonces, clar. Estem trobant el mateix tipus de persona sempre.
Sí. És una persona que no s'ha treballat mai aquestes coses emocionals.
Quan es comencem l'entrevista... em deies, m'interessa molt parlar del desapego.
Del desapego, sí.
Tenen que practicar el desapego, aquestes persones?
Sí, clar que sí.
Com practiquen el desapego?
Pues separant-te d'aquesta emoció. Quan parlo del desapego, m'estic referint al desapego material, al desapego físic de persones i el desapego emocional, evidentment, que al final que la emoció és la que ho maneja tot. És que jo puc tindre hasta un apego malaltís que va... i sa tristesa, que va i sa...
No, estic convençuda.
O sigui, molta gent és un pobre de mi caminant per la vida.
Plantegem el desapego, has dit, el desapego material.
Material.
Com practiquem el desapego material? Doncs
pues donant-nos compte que la vida no és lineal. Per mi això ho resumís tot, tots els desapegos. La vida no és lineal. Material, avui tens i demà pues no tindré. Quantes coses has necessitat en el confinament? Realment. Poquíssimes. Realment? Poquíssimes.
Bueno, estàvem llibertat de moviment.
Sí, però coses materials?
Fica't.
Quantes has necessitat? Ninguna, pràcticament. Jo no.
No, no, evidentment no podies ir a comprar, clar. Com no podies ir a comprar.
Per lo tant,
pues no podies gastar, no podies consumir, no podies tindre vida social, con lo qual se gastaven econòmicament era cert que tenies més desapego material a anar a fer la compra. Però desapego als sentiments.
Uh-huh. Necessitat de llibertat, m'acabes de dir. Val? Uh-huh. La llibertat se mos va restringir i no dependia de mi. El que sí que dependia de mi era com enfocava esta situació.
Fíjate, en això, Pilar, veuràs tu, jo tinc un xicotet desacuerdo de com mos van confinar. Jo no sé si a lo millor tu eres partidària també d'això. Mira, en Suècia van decidir que no se confinaven, que anaven a la immunitat de rebany, que tu eres la que tens que dir lo que tens que fer, que no fa falta que me confine, no falta que me lleven o me donen la llibertat, sinó que sóc jo. I donat compte, no hi ha hagut segunda olla. La gent ha sigut conscient d'una mateixa, de lo que pot i no pot fer. Quan practiquem el desapego a les emocions és perquè tu ja eres dueña de lo que vols apegar-te i de lo que no vols apegar-te.
Tant com a dueña jo no ho diria, no? Però perquè jo crec que això és una pràctica constant. Donat compte que jo sempre he pensat que esta pandèmia per mi ha sigut una bendició. La pandèmia no, el confinament ha sigut una bendició. Perquè m'ha donat temps, que és el que jo demanava, però no d'esta manera, m'ha donat temps per a escoltar-me, per a conèixer-me i per a saber realment el que és important en la meva vida. I realment, cuidado, el que puc oferir al col·lectiu, per dir-ho d'alguna manera.
I tots tenim el que demanem?
En certa forma sí. Perquè l'univers està ahí per escoltar-nos.
Per no? tant, quan un té un ataque d'ansietat és perquè està tenint el que no demana, però en el fons el que està demanant...
És que potser el que vol és que li faci algú cas. No vol estar a soles i està dient socorro, socorro, hacedme caso, necessite ser visible. No? Tornant un poc a lo que m'has comentat abans, de que no s'havia fet el confinament, tu què penses que haguera passat si s'haguera fet igual?
Personalment, jo crec que jo, que tinc un treball... Uf. En esta casa teníem un treball essencial. Nosaltres no vam estar confinades en ningú moment. Vam estar treballant quatre persones juntes durant tot el confinament. Nosaltres sabíem que no podíem tocar ni abraçar, que havíem de limpiar-nos. Ens portàvem del cafè de fora. Hasta la fecha d'avui, segurament ser més sintomàtiques, també, és a dir... No ens hem contagiat ninguna, teníem treball essencial. Des d'un primer moment teníem que eixir i podíem haver pres la decisió de treballar des de casa i, sin embargo, vam seguir venint a la emissora, però vam prendre moltes precaucions, moltes. Sabíem que havíem d'eixir i que per el carrer no s'havíem d'arrimar les persones que anaven en el treball essencial. Jo crec que la immunitat de rebanyo, jo crec que la gent han de ser lo suficientment adults per a poder decidir que n'hi ha unes regles i unes normes i s'han de complir. Això és el que penso jo personalment. Però jo he vist les meves companyeres i les han complit a rajatabla. És un se fa adult i té que saber que és ell el que se té que controlar. Bueno, això és el que jo penso, que no vull dir que tinga raó. No sé jo si Maria, que està sentint-nos, igual vol intervindre, que al final han fet intervindre, que està molt bé.
Clar que sí.
Que jo pense que sí que hi ha gent que és responsable en ella mateixa, però no tot el món és responsable. Ho estem veient, que hi ha molta gent que passa de la barca del barquero i que està negant lo evident, que no es fica la mascareta i que per això... És que, clar, mos has ficat... No és per dir-ho, però és que Suècia tenen d'una altra manera interioritzat i també la manera de interactuar entre ells, perquè a nosaltres mos agrada molt abraçar-nos, molt besar-nos. I és que jo ahir tenia una conversació amb algú que deia, com li vaig a dir a la meva mare de 93 anys que acaba de vindre el seu net des de fa 6 mesos i que no l'abrace? Si diu, si és que a lo millor si no és avui serà l'any que ve quan se morga, és que se té que abraçar.
Jo el que argumentava en aquest sentit era no mos confineu, hem de ser lo suficientment adults per a saber que encara que vulguem abraçar-nos, encara que vulguem tocar-nos, en aquest moment no es pot.
Però jo crec que, com diu ella, així no som prou adults i no m'agrada generalitzar, però visto lo visto, coses que han estat passant després del confinament. Jo crec que el confinament ha sigut una oportunitat per fer-nos adults. Per donar-nos compte de mi. O sigui, anem a deixar de mirar els demés. Jo, si cada un mos mirem un mateix i mos donem compte de que no passa res per no abraçar durant un temps.
I ara el que estic a sentir-nos estarà dient esta gent està divagant.
Bé, i?
Mira, se pot divagar?
Cosa, clar que sí, és necessari divagar. N'hi ha una cosa que per mi també és molt important, que és llevar-li drama. Val? Com li dic jo a ma abuela que no pot abraçar al seu net? Pues fàcilment, llevant-li el drama.
Es, es.
Abuela, cariño, avui no podràs abraçar-lo.
Sí, sí, sí. Pues fem-nos adults.
Clar, si tu vas a l'abuela i parle ara per mi, jo volia abraçar a ma mare, pues bé, pues si jo vaig allí, mamà, no te puc abraçar i això és un drama, ma mare ho viurà com un drama.
Clar.
Si jo vaig en tota la tranquil·litat i li dic, mira, mamà, de moment encara no te puc abraçar. A més, li ho estic acotant. No li estic dient, no te podré abraçar mai perquè no ho sé, vas començar. M'estic mantenint en el present. Avui no te podré abraçar.
Per cert, ens han dit la gent del nostre voltant lo difícil que és rentar-se les dents. I no anar-se-li el cap, Maria.
És que és impossible. El meu cap és veritat que pensa més del compte, eh? Jo he de dir-ho. I clar, em va fascinar quan Txelo, la nostra Txelo, me va dir que es dutxava sense pensar, que li vas dir, jo això ja no puc, o sigui, i se d'euro no me'l fiques. Perquè si ja rentava les dents m'ha costat un fum. És que encara que me ficara, pensava en tu, Pilar. És que tinc que pensar... que ella m'ha dit que me tinc que rentar les dents sense pensar, no podia.
I ara pensa, la gent que es va fer que faran aquest exercici, bueno, pues haurà pensat un fum de gent en tu.
Sí, perquè, bueno, clar, sol passar.
Això és el que s'ha de fer al principi per exercitar la ment?
Mira, no n'hi ha una forma correcta o incorrecta de fer aquests exercicis. L'únic que n'hi ha que fer és fer-los. Ja està. Fer-los. I avui és com és... i demà ja veurem.
És dir,
fer la pràctica.
I avui tinc la capacitat d'estar aquests dos minuts pensant en lo de rentar-me les dents i a lo millor demà no faig això, però el moment d'entrar en el cotxe, arrencar, sí que penses. Dir, és anar fent exercicis distints, no?
Clar, clar. Mira, a mi n'hi ha una cosa que m'ha donat compte que post-confinament ho he modificat, perquè he sigut molt conscient de lo que m'estava passant. Jo sóc una persona que sempre tinc coses que fer, per sort o per desgràcia. Doncs no m'agrada arribar tard, però hi ha vegades que arribe impuntual. Val? I jo me doné compte, quan vaig a sortir de casa, que ja vaig 10 minuts tard. Entonces jo es començava a anar lo més a pressa que podia i el meu pensament recurrent era massa tard, sempre me passa igual, és que no tinc remei, és que tal, no arribaré, atasco, no sé què, no sé quantos. Arribava tard o no, però arribava histèrica.
Sí, clar.
Val?
T'havies pegat una renyida.
Vamos, no t'ho pots imaginar. Què faig ara? Val, vaig en 10 minuts de retras.
Avises.
No passa res. Primera, avises. I segona, en tranquil·litat, sin prisa però sin pausa, faig el mateix. Però en vez d'anar pensant, ara n'hi haurà tas, pense, no, ara segur que trobe ja, perquè és un poc més tard, el tràfic més fluid. I no arribe tard. I sobretot arribe tranquil·la.
Mira, quan tens la capacitat de riure de lo que antes paties és quan clar. Hem començat a dependre. Això sí que ho ha de pressió. Antes havies dit que vas a fer-nos un exercici per relajar-nos la respiració. Sí. Què és el que te demanarem aquest exercici de respiració, Pilar?
Val. Jo vull que continuareu fent el de netejar-nos les dents permitint que la ment se'n vagi, però recordeu-vos que l'exercici, la pràctica en si, és fer que la ment torni. Val? No és evitar que la ment se'n vagi, sinó és aconseguir que la ment torni. I recordar-vos de que teniu molts sentits, no només la vista. Val? L'olfato, l'oït... Vos podeu sorprendre molt de tot el que podeu percibir. Ara, Esta persona que està en molta ansietat, que veu que li pot arribar aquest moment en el que se senca ja en aquest punt sense retorn, no? Que ja nota rigidesa en les mans, tremolor, etc. etc. És moment de buscar la forma de parar la ment. La ferramenta que ens ancla al present i que sempre la portem en nosaltres és la respiració. Una respiració que calma la ment és la respiració abdominal. I ho pots fer en qualsevol lloc, sentada, tombada, qualsevol lloc, dreta.
En principi pares la ment i dius, vaig a respirar.
Vaig a respirar.
Entonces has parat, vale? La ment.
Vaig a respirar. Entonces te col·loques les mans damunt del melic.
Uh-huh. Les mans damunt del melic.
Sí, una mà damunt de l'altra, té igual l'ordre. Uh-huh. I es comences a fer que la teua panxeta isca i es pente les mans que va fora. Uh-huh. I que torne a entrar. I te quedes en aquesta sensació de moviment de la teua panxeta, del teu melic i de les teues mans. I la teua ment, com està dissenyada per a fer això, en un moment et dirà, uf, però què estàs fent? Què estàs fent? Però en tots els problemes que tens, i ara tu te pares a sentir respirar, i tu dius, vale, però continues respirant, si ja t'he escoltat. Jo sempre dic que tenim dos parts en la ment.
Sí, sí.
El comandante, que és el bo, i el saboteador, que també és bo, però costa veure la part bona. Entonces, el saboteador és el que te diu...
Cada un se'l pot imaginar com vulga, eh?
Clar, jo tinc una imatge molt clara. Ah. El saboteador, que jo sempre el tinc així dalt, com una maranya, és el que te diu, però tia, què estàs fent? Què estàs fent? Però si tens un problemón i el tens que resoldre, ja hi estàs fent l'imbècil respirant. Vale, ja t'he sentit, deixa'm una miqueta, després xerrem. Val? I li dones més volumen al comandant. Li baixes la veu al sabotejador i li dones volumen al comandant. I el comandant et diu, va, bé, ho estàs fent molt bé. Te dones compte com puxen i baixen les mans i t'estàs ahí un temps fent aquestes respiracions, fins que te donaràs compte que la velocitat de centrifugació de la teua ment ha baixat. I possiblement en aquests moments del dia en els que tu estigues en la teua ment més serena, és quan te podries assentar a fer aquest anàlisi de coses que tens que resoldre. Quan tens aquesta ment serena, no des de la emoció, quan se prenen decisions importants des de la emoció, cuidado.
Pilar, ens has deixat en esta pràctica que vull que tinguem. No sé si te queda algo per dir.
Moltes coses, però bueno, tindrem més dies, no?
Bueno, jo espero que dimecres que ve tornes a vindre i que tota aquesta gent que hagi tingut aquests pensaments o que estiga tenint aquests pensaments te faci cas, que acudisca a demanar
sí,
ajuda,
favor.
Que demani ajuda i que primer respire i després demani ajuda.
Sí.
És molt important tenir que pensar que el més important que tenim és la vida.
Sí, sí, i no la podem deixar passar. A més, és que el dia que passa no torna. El dia que passa no torna. Aquestes ajudes que ens donen a nivell psiquiàtric, sobretot, uh-huh. perquè te donen una medicació, el que fan és ajudar-te a que aquesta tempesta que n'hi ha en alta mar se calme. I una vegada calmada aquesta tempesta és quan tu pots veure que se t'ha trencat en el barco. I fer un remendo a les veles i arreglar el timó que se li ha caigut d'una peça del temporal que n'hi hava. Claro, si tu estàs en plena tormenta, en ones de 4 metres d'altura, tu no pots reparar el teu barco.
Perquè entre altres coses no tenim un altre, és el nostre barco.
Efectivament.
Pilar Alexandra, gràcies per estar ací, per ajudar-nos a gestionar aquestes emocions.
Gràcies.
Espero dimecres que ve tornar a seguir abordant temes d'actualitat, que és que aquests temes no passen mai. Cada setmana ens enterem de més coses.
Clar, clar, clar.
Tot això ha sigut el fruit dels problemes que venim arrastrant d'esta pandèmia que han fet aflorar les emocions.
Per supost.
Moltes gràcies, Pilar, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.